Diga.
Més informació a ib3notícies.com. I un anys amb tu. A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas i Raül Valls.
Què tal? Com estàu? Benvinguts a La Gran Vida. Benvinguts en aquest dissabte, Raül, ja després d'un dia de no fer feina. Dia del treballador, no se fa feina.
Jo que som autònom, ja t'he dit que vaig fer feina, però vaja.
Exacte, aquí.
Bon dia a tots i totes. Com estàu? Benvinguts, com deia en Joan Mi, a La Gran Vida. Un bon dissabte. 2 de maig ja, mare meva.
Com passes temps, eh?
Passa volant, passa volant.
Programa número 68. Avui, amb aquestes dues horetes, amb en Joan Jiménez, el control tècnic, en el Dia Mundial de l'Assetjament Escolar, i com sempre vos deim, l'intenció és entretenir i que pugueu estar dues horetes amb nosaltres. Si ahir vau poder descansar, enhorabona. Si vos va tocar fer feina, perquè sobretot els que feis feina a restaurants, hotels, ja estàveu a tope, sobretot, autònoms també.
Que no aturam.
Que
no aturam. Cada mes ve la factura.
Cada mes.
Bé, dit això, ja sabeu que vosaltres vos podeu donar les vostres opinions.
Sí.
Comptar on anau, que feis, on, no sé si dinareu a un lloc o un altre, si fareu... avui jo faig caragols, va venir Joan Mi, fent caragols.
Ah, i vendria, perquè mira, al final hi vaig menjar caragols ja fins dilluns, jo no vaig menjar caragols, era per Sant Marc,
és igual, fa una setmana. No, com que ja estem tocats, ja és igual.
Sí, eh?
Ja, i... digui, si no menges quedaràs tocat, però si ja estàs...
On? A Consell?
A Conostra, sí.
Vinga.
Bé, i d'això, si voleu donar la vostra opinió, molt voleu dir de què dinareu, o on anireu, què fareu, i doncs ja teniu un WhatsApp que podeu apuntar.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Apuntau bé, eh?
Sí,
646-93-45-01.
El tenc a sa mà, eh? O sigui, m'hauria de tremolar, ja. O sigui, ja hauria de veure aquí, hauria de treure fum.
Que mos enviareu, sap què vull dir?
Sí. Oh. I si anau conduint, alerta. No, res de mòbil.
Bé, i doncs res, això, ja hi som en directe en aquesta casa, la ràdio pública de les Illes Balears, i avui, com tu deies, Joan Mi, és el Dia Mundial de l'Assetjament Escolar, però també parlarem de moltes coses.
Sí, també parlarem d'aquesta vaga de metges, que de moment no atura, i és que les coses no s'estan aclarint, i també parlarem d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears sobre la direcció dels centres de salut. I també avui resulta que és el Dia Internacional de la comare, i parlarem de què paper que tenen les comares. La meva predina va ser comare Buja, per
cert. Ah, sí?
Sí. Una de les primeres comares...
Comare que no és dida, que són coses diferents.
No. Dida és el que dona pit.
Exacte.
I comare és que ajuda en espart.
Ah, molt bé.
Que pugueu néixer, i és una cosa superguapa.
Les dues funcions vitals, a més.
Vitals, sí.
O sigui, bé, sempre hi ha gent que ho faci avui aquest dia internacional, i en xerrarem. També ens acompanyarà en David Arraez, conferenciant, i avui ens explicarà l'art de les preguntes.
Sí, de com demanar les coses ben demanades i de saber comunicar. No és el mateix explicar coses que fer una pregunta concreta que és en aquell moment encertada, no?
De petit, això que te diuen, les coses se demanen per favor.
Exacte, se demanen bé.
Clar, se demanen per favor.
Per favor i gràcies.
Exacte.
I tenim una baixa inesperada en Teresa Ramos, pobreta, que avui no podrà estar amb nosaltres, però no passa res,
no,
perquè
passa res.
Aquí no
morbarem. Sí. No morbarem i ja està.
Sí, exacte.
I també parlarem avui d'aquesta cançó que s'ha fet per Escorrellengo, que de fet ja està en marxa, aquest Escorrellengo, i en parlarem amb els seus actors, que són en Jaume Gelabert, de Tramuntana Estudis, i en Juanjo Montserrat, dos mallorquins, que han posat en marxa aquesta cançó d'Escorrellengo, germanat, que ja és tot un èxit.
També tindrem la previsió meteorològica, com sempre, i ho feim de la mà d'en Dani Capó, en aquest cas.
Sí, i a més, després tindrem en Antònia Ferrer, de presentadora, ja ho sabeu, de dissabte directe sí. d'IV3 Televisió i ara també torna Web Quina Fira.
Eh? Web Quina Fira, una altra temporada,
demà,
no?
A partir de demà, demà diumenge.
En Antònia Ferrer.
Exacte, no? Nova temporada de Web Quina Fira en Antònia Ferrer, des de Cineu.
I també hi ha una fira interessant a Eivissa i això mos durà, ho farem de la mà de na Maite Morro, com sempre, com cada 15 dies mos fa un temat i crec que va per el tema de Fira de la Flor, que també fan per allà.
Molt bé. Vinga, idò, què te pareix? Començam, o què?
Idò, vinga, arrencam. I doncs, en aquest cas, volem encetar el programa amb una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que ha reobert la discussió sobre qui ha de tenir lideratge dins els centres de salut. Qui du la gestió dels centres de salut? I doncs, què ha passat? Vos posarem en contesta. Mireu, el tribunal ha anul·lat el nomenament d'una infermera que feia 6 anys que dirigia un centre a Manacor amb el suport de tot l'equip. I aquesta decisió arriba després d'un recurs de Cimaval, del Col·legi de Metges, i es basa en el fet de que el càrrec implica responsabilitats mèdiques que, segons la normativa actual, han de recaure en un metge. Uh-huh. És un tema de gestió que també interessa perquè, al final, tots anem allà, que mos atenguin, i volem estar el millor atesos possible. Per tant, volem parlar amb Miguel Lázaro, que és president de Cimeval, que el tenim al telèfon. Miguel, molt bon dia, com estàs?
¿Qué tal? Buenos días. Pues bien, bien. Hace un día precioso y estamos vivos, ¿no?
I, correcte. I avui que és el dia també de les comares, no? Internacional de les comares, donant llum en aquest programa en 70 aquesta història. A veure, què ha passat? Perquè és cert que hi havia una infermera que estava gestionant un centre de salut a Manacor i vosaltres no estàveu, des de Cimeval, no estàveu d'acord. Com és la història?
Bueno, la historia yo creo que hay que primero entender que España es un país donde las sentencias de los tribunales, y aquí es el TSJ, hay que cumplirlas. Es decir, la cuestión no es la persona en sí, que parece que es una magnífica profesional, que es una magnífica enfermera, que hacía las funciones bien, digamos, y durante un tiempo, como tú bien has subrayado, pero nosotros del 2019, esto es nosotros demandamos este nombramiento el 2019. Se ha salido ahora la sentencia porque al principio un primer juzgado sí, digamos, no nos dio la razón, nosotros proseguimos y la TSJ nos ha dado la razón. Él explica muy bien cuáles son las razones, pero es que hay dos cosas que hay que saber. Una, que nosotros, a nivel de lo que es la Confederación Española de Sindicatos Médicos, en los cuales estamos incluidos, que por cierto somos los que convocamos estas huelgas médicas, en todos los territorios españoles, en todas las comunidades, cuando hay un nombramiento de una enfermera en los centros de salud o en cualquier tipo de, podemos hablar, pues coordinadora de cualquier, digamos, dispositivo en el cual hay médicos, nosotros lo impugnamos en todo el territorio español, ¿vale? Esto de entrada, y en todas las sentencias han sido concluyentes de que evidentemente un centro de salud o cualquier dispositivo en el cual se coordinan médicos, el que tiene que ser coordinador, perdón, es el médico. Es el médico porque evidentemente tiene primero una formación clínica, una formación médica. Evidentemente, cuando tú vas a un centro de salud, habitualmente el 99% de las veces vas a ver a un médico que diagnostique y que trata. Entonces, nosotros lo que hicimos, vuelvo a decirlo, fue para nada. Nosotros tenemos nada contra, vuelvo a decirlo, esta magnífica profesional. Esto no es un problema personal, sino fue un problema, bueno, de que se hace en toda España. Es un acuerdo de la Confederación de Médicos a nivel nacional y, por otra parte, nosotros lo que hicimos y lo que haremos es, y además hay algunas enfermeras que son coordinadoras de centro de salud, evidentemente nosotros queremos que sea un coordinador, que sea médico. Eso es lo que sale. Sí. Pero bueno, la culpa, vuelvo a decirlo, la sentencia es de un tribunal. No es la responsabilidad de Cimeval.
Miguel, en cualquier caso, ¿es una qüestió legal o també de model sanitari? M'explic. Les infermeres defensen que dirigir un centre sobretot gestió, però vosaltres deus que no, que ha de ser un metge. Sí. Això, perquè la gent ho entengui.
Sí, sí, efectivamente. Primero, es una cuestión jurídica, porque, vuelvo a decirlo, estamos en un estado de derecho y la sentencia se cumple. Eso, y además no solamente ha habido esta sentencia aquí, la ha habido en todas las comunidades, ¿vale? Que coste esto. Luego, en segundo lugar, el modelo que hay hoy por hoy, el modelo que como tú dices, porque, o sea, generalmente, ¿por qué no hay un coordinador que sea médico en los centros de salud? Muy fácil, porque los médicos no quieren. No quieren porque además está mal retribuido y todo el mundo sabemos que exige un trabajo importante, asistencial, de coordinación, con falta de recursos. Y hay médicos en algunos centros que no quieren o que no han querido y a veces ha surgido esta opción y esta posibilidad. Por eso hay algunas coordinadoras que son enfermeras, ¿vale? Pero bueno, el modelo que hay ahora organizacional, si es que el modelo está muy claro, el modelo es que el médico en un dispositivo que es médico y una enfermera no puede coordinar a médicos. O sea, por mucho que puede coordinar gestión del centro, pues para eso hay supervisoras que son enfermeras. Pero nosotros sostenemos que el coordinador debe de ser médico y desde luego esa es la política nacional y desde luego nuestra política nacional, me refiero sindical y a nivel médico. Yo no entiendo este debate. Para nada, no lo entiendo porque primero es una sentencia. Eso es ya clarísimamente. Y segundo, hombre, yo creo que una coordinadora, con todos mis respetos, no puede coordinar la labor de clínica de los médicos. Yo creo que tiene que haber un coordinador médico y si quieren que haya una coordinadora de enfermería, perfecto, pero el coordinador global tiene que ser médico por su formación, su responsabilidad clínica, responsabilidad legal, bueno, pues una serie, porque es el que tiene que firmar muchísimos informes. Bueno, creo que esto le corresponde a un médico.
Y yo pregunto, principalmente aquí decía los médicos, muchos no quieren hacerlo.
Algunos
no lo quieren hacer. Sí, entiendo que porque cobran muy poco por ese trabajo añadido o por qué.
No, bueno, yo creo que hay centros, la mayor parte de los centros hay médicos. La mayor parte, igual que los jefes de servicio en un hospital o los jefes de sección en un hospital o los coordinadores son médicos. O sea, eso no es, el modelo funciona así. Pero vamos, basado en la formación que tiene el médico, en la especialidad que tiene el médico y en la responsabilidad que tiene el médico. O sea, esto no se basa en que nosotros desayunemos con Dios y lo bajemos a la tierra, de eso nada. Y por otra parte, es verdad que si hablamos de cómo son tratados los coordinadores en los centros de salud, hay varias cuestiones. No solo es la retributiva. El trabajo en un centro de salud en el cual hoy faltan médicos, porque faltan médicos, todo lo que es la gestión a este nivel, es una sobrecarga muy importante. Los médicos de primaria están viendo 30 y 40 pacientes al día. O sea, no solamente están... Si tú además le metes... tiene que haber un coordinador que evidentemente tenga... Primero, esto es voluntario, que duda cabe, ¿no? Y en segundo lugar, esto tiene que asumir esa sobrecarga, una déficit de recursos. En un centro de salud hay cantidad de cuestiones de alguna forma que consumen mucho tiempo. Es decir, yo creo que le propongo a Leve Salud, oiga, usted tiene que tratar a los coordinadores de los centros de salud como trata usted a los jefes de sección o de servicio de los hospitales. La primaria es clave. Si la primaria se resfría, la hospitalaria entra en una neumonía. Una forma de recuperar el prestigio de la primaria es también recuperar, valorar, no solamente a nivel retributivo, sino a nivel profesional, a los coordinadores de los centros de salud que son como jefes de servicio. Ese estatus todavía no lo ha conseguido. Es decir, hay muchas cosas para hacer para que la primaria mejore. La primera es que haya los recursos que necesitamos, pero bueno, a decirlo, yo no creo que un médico tenga, perdón por mi expresión, y no hablo de esta enfermera, de la cual me han hablado maravillas, tenga que ser coordinada por una enfermera.
Bueno, al final, la formació que té una infermera, evidentment, no és la mateixa que té un metge, però la qüestió és que, si, clar, hi ha problemes per trobar metges que vulguin assumir aquest fet, doncs, clar, s'ha tirat per aquí i si la justícia diu que no pot ser, no pot ser, s'haurà de trobar una solució.
Sí, sí, totalment d'acord. O sea, yo creo que una cosa, que enfermería tiene que coordinar labores de enfermería. Eso, nadie se mete en que un médico coordine labores de enfermería, para nada, en absoluto. Lo que es muy importante es que el centro funcione, ¿vale? A este nivel. Pero usted pregúntese, ¿por qué todos los centros de salud son médicos? ¿Por qué? Hombre, en este caso había una enfermera que además lo hacía bien, y eso evidentemente duele, y eso también está la responsabilidad de la gerencia de atención primaria que nombró a esta enfermera. Lo que hay que hacer es, vuelvo a decirlo, vamos a poner, o como dicen ahora muy en esta frase, ¿no?, un poco tópica, vamos a poner en valor el coordinador médico, que puede mejorar en muchas cosas, porque la coordinación de un centro de salud hoy es complicada y es interesante. ¿Por qué? Por la gran sobrecarga que hay y por la falta de médicos. Ese es el gran problema que tiene la sanidad pública a nivel nacional y además a nivel autonómico. Y esto ustedes vosotros veréis cuando pedís hora a un médico de familia, que a veces hay una lista de espera, pues bueno, que por eso muchos pacientes acaban yéndose a las urgencias, saturándolas con urgencias que no son, que son leves. Ese es un problema importante. Vamos a valorar los coordinadores de los centros de salud y probablemente no tendremos este problema, aparte de que la ley ha sido taxativa. La sentencia lo pone muy claro, ¿no?
Miguel, te canvi de test, perquè, clar, no poden deixar de banda, volen xerrar 5 minutets de la vaga de metges, que encara continua. Són de 8 dies d'aturada de lo que seria l'activitat assistencial, que està afectant ja des de fa uns mesos. Si no hi ha un acord, pareix que això continuarà, no? Un acord en la negociació amb el Ministeri de Sanitat, però ara mateix, com estan les coses, si té continuïtat aquesta vaga i quina és la situació ara mateix?
Bueno, la situación es negativa, por eso hemos pedido la dimisión de la ministra, porque llevamos 14 meses, 14, de conflicto, y no ha habido una negociación real en la cual sus propuestas y nuestras contrapropuestas se acercaran en algún mínimo punto, pero un acuerdo muy insuficiente. Hay que recordar que esta huelga está apoyada por todas las organizaciones médicas, la de los MIRES, estudiantes, colegios de médicos y todos los sindicatos médicos españoles. Queremos un estatuto propio que nos homologue con Europa. Simplemente traducido es que los asuntos de los médicos queremos negociarlo los médicos, que no haya categorías profesionales que negocien aspectos de los médicos, porque guardias de 24 horas, jornadas de 48 horas semanales, todo eso, esto no, vamos, lo tiene que reconocer el médico, que para eso lo hace, ¿no? Porque el resto de los trabajadores trabajan 35 horas semanales. Bien, hemos pedido la dimisión de la ministra porque yo creo, ahora está más ya en la política, parece que se va a luchar en el tema de las elecciones de Madrid, ya lo ha dicho ella, entendemos que es una interlocutora que es, pues, desde el punto de vista de la gestión ha sido muy incompetente, nos duele mucho porque es médico, pero es así, y entonces le pedimos la dimisión y sí que hemos pedido que, puesto que este estatuto tiene que ver no solamente con el Ministerio de Sanidad, sino con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Función Pública, con el Ministerio de Hacienda, que sea Pedro Sánchez, a cual ya esto ya vamos, mandamos una carta que intervenga y ponga otro interlocutor o otra interlocutora. El problema que hay, vuelvo a decirlo y siempre lo digo, es que las noticias de una huelga médica son malas porque afecta a pacientes, aumenta la lista de espera. Ayer leí, bueno, todo lo que era el impacto en cuanto a, pues, aquí en Baleares, estos 4 días de esta tercera jornada, de esta tercera semana que llevamos, de huelga, porque hicimos a febrero, marzo y ahora es abril, ha habido el impacto de alrededor de más de 12.000 actos asistenciales suspendidos. Por eso, por una parte, cuando valoro la huelga, primero, vamos a llamarle un sentimiento agridulce, dulce en el sentido de que los médicos siguen habiendo un seguimiento de la huelga importante, muy importante en los MIRES, a pesar de que hay servicios mínimos muy altos, hemos aceptado servicios mínimos muy altos, pero bueno, entendemos que es la forma de reducir el impacto con los pacientes, pero es agrio, es un sentimiento agrio porque evidentemente estamos perjudicando pacientes que viven en las Baleares, que además, vamos a decirle, en una huelga, que es una huelga contra el gobierno central. Esto no es una huelga contra Manuela García, que es nuestra consellera, es una huelga contra el gobierno central porque el Estatuto Marco es de competencia estatal. Y bueno, ahí estamos. Ojalá ahora, vamos a ver, que nosotros le hemos pedido, vuelvo a decirlo, a Pedro Sánchez, que bueno, ahora ya lo sabe, porque además en el Congreso ya entró en el debate la huelga médica, y esperamos que nosotros queremos negociar el comité de huelga. Lo que le dice es: negociemos otra vez, sentémonos y vamos a hacer una negociación real para intentar llegar a acuerdos y que no haya la huelga que está prevista en mayo.
Idò, Miguel Lázaro, president de Cimeval, del sindicat de president del Sindicat de Metges de les Illes Balears, gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida. A la Gran Vida. Esperem que això se solucioni i que s'arregli, perquè quan hi ha una vaga no només és que no t'atenen, és que tampoc t'avisen i tu ets allà i quan te dones compte no te poden atendre perquè sí. Hi ha una vaga, però tampoc t'avisen de que hi haurà aquesta vaga i que, per tant...
Sí. Deberían de avisar por la mañana. Cuando un médico no viene, deberían avisar por la mañana.
No, no s'està fent perquè... O estic tocant en ses mans. Moltes gràcies, Miguel.
Muy bien. De acuerdo. Gracias.
Continuem parlant d'aquest tema perquè volem també escoltar altres versions. I després de parlar amb el sindicat mèdic sobre aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que limita qui pot dirigir els centres de salut, Raül, ara també volem parlar, en aquest cas, amb la presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears, que és na Maria José Sastre. Maria, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Sé que has estat escoltant amb atenció gran part d'aquesta entrevista, sobretot la primera part, no?
Sí.
Volem saber també, des de la vostra part, com valorau aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
Bé, nosaltres des del Col·legi Professional hem defensat sempre les direccions de zona que puguin accedir infermeres o altres professionals sanitaris, no? I que altres càrrecs de gestió no se limitin, no? En aquesta, és veritat que aquesta sentència fa com una interpretació que és molt restrictiva, no? De que només un professional sanitari pugui ser el director de zona de salut, no? I jo crec que s'ha de fer, no? I s'ha de poder accedir en igualtat de mèrits i de condicions a partir de competències, de formació en gestió, de capacitats, i no només en base a una titulació. No? En el cas concret d'aquest centre de salut de Manacor, hi ha una infermera que fa 6 anys que està demostrant capacitat, que té un equip cohesionat, que està demostrant pues, lideratge, els professionals estan motivats, hi ha molts projectes que estan en marxa, és un dels centres més grans de Mallorca i està funcionant molt bé, i a més va tenir el suport de tot el seu equip quan se va presentar en aquest puesto, i encara compta amb el suport del seu equip, inclús els metges, o sigui que s'ha de valorar aquesta feina que ha fet i no només únicament pues, aquesta titulació, si permet o no dirigir un centre de salut. En aquesta comunitat tenim altres exemples que són molt importants i que tots coneixeu, que és que la gerent de Son Llàcer és una infermera, el gerent de 061 és un infermer, tenim altres gerents que no són metges i que estan demostrant que fan una feina i que estan capacitats i que tenen aquesta formació en gestió, que al final és lo necessari, no? No parlant de gestió clínica, perquè a vegades se confonen conceptes. La infermera que està dirigint la zona bàsica de salut de Manacor no està supervisant la clínica dels metges, sinó que és una feina organitzativa de recursos humans, de recursos materials, de seguiment de contracte de gestió. Són coses que són organitzatives i a vegades confonen les coses.
Ara mateix hi ha una normativa que està vigent per vosaltres, des dels infermers. Penseu que la llei està desfasada?
Aquesta normativa en què s'ha basat la sentència és una normativa autonòmica, en primer lloc, que és de 2006. Va haver una modificació 2011 que va ser aquesta, que va canviar les funcions de les direccions de zona amb conceptes merament organitzatius i de potenciar recerca, investigació, hi ha moltes coses, no? Però és una normativa que té més de 20 anys, no? I que no s'ha adaptat pues, a l'evolució de les competències d'altres professionals sanitaris, no? I sobretot a l'evolució del sistema sanitari. I també s'ha basat en la LOTS, que ja sabeu que està en tràmit ara mateix, que nosaltres ja hem fet les nostres aportacions des del col·legi i que s'està modificant, no? I també és una normativa que té més de 20 anys i que s'ha d'actualitzar, eh? No només la formació que tenen ara els professionals, sinó també les necessitats que té el sistema sanitari, no? Tenim un problema ara actualment, però tenim un problema de futur i és molta cronicitat, molt d'envelliment de la població i hem d'anar cap a models col·laboratius, de treball col·laboratius, on tots els professionals són necessaris i són importants, i treball multidisciplinar, interdisciplinar, i que la persona que lideri els projectes pues, sigui la millor formada i la més capacitada.
I ara tu deies el tema de la col·laboració, hi ha possibilitat d'enteniment entre vosaltres i, en aquest cas, el sindicat de metges?
Bueno, jo, nosaltres estem oberts. Les nostres portes sempre estan oberts a xerrar, a dialogar, i, però en aquest cas crec que bueno, la sentència encara no és ferma, també hem de dir. Encara se poden fer coses i estem treballant i estem revisant a veure quin pas s'han de donar. Però nosaltres estem les portes obertes i pues, segurem-nos a dialogar si és necessari.
Què és el que penseu que hauria de canviar a nivell legal, organitzatiu, perquè aquesta situació no es repeteixi? Perquè, clar, perquè no hi ha aquesta tensió. Basta que, que la gent no pugui ser atesa perquè hi ha una vaga com perquè hi hagi aquesta tensió entre sanitaris, no?
Sí, bueno, jo he de dir que aquesta tensió realment dins els centres no és així, eh? Vull dir, pot haver una tensió perquè pues, ha hagut un recurs, ha hagut una sentència, però en els centres treballam, jo sóc infermera, faig feina d'atenció primària a un centre que també és molt gran i que té molta pressió assistencial, i treballant sempre conjuntament, fem un treball col·laboratiu i que això no se nota en els centres de salut. No afecta l'atenció sanitària, hi ha bona relació entre les infermeres i els metges, i tot dit de primera mà, aquesta situació en els centres no passa.
En qualsevol cas, una darrera pregunta, això pot suposar una frenada, no?, en el desenvolupament professional de les infermeres?
Sí, una de les coses que ens afecta amb aquesta sentència és que això pot impedir que més endavant altres infermeres puguin ser direccions de zona, directores de zona, no? Aquí el president de Simaval ha dit que hi havia una directora de zona, són dues directores de zona de salut, tenim dues, i altres comunitats autònomes com a Catalunya en tenen de 7 directores de zona en centres que funcionen a ple rendiment. Jo crec que el que hem de fer és canviar normativa, seguir avançant, que la normativa s'adapta a l'evolució dels professionals sanitaris i s'adapti, sobretot, a les necessitats actuals del sistema sanitari i anar modificant coses perquè no siguin aquestes normatives tan restrictives en quant a formació de base. No?
Bona idò, moltíssimes gràcies per les vostres paraules, esperant que se pugui solventar aquest punt, que la justícia finalment digui que sí i que no, i sobretot que se canviï la normativa si és així és necessari. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Eres la que me silba la melodía, la musa que me usa cuando estoy durmiendo, entonces me despierto con la primera clara del día. Lo que yo no me esperaba, que tan pronto se me iba a alegrar el día, el pájaro que canta todas las mañanas, que me despertaba y me sacaba de mi fantasía. Yo me pensé que era un sueño, ya no sabía ni de dónde venía, y me sentí tan pequeño. Ya ahí estabas tú, asomada en la ventana con tu pelo negro, bailaba tu melena con el mismo viento.
Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversitat.
La música ressona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
Jump, 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 jump.
entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A el meu pare.
A la meva padrina, Daricul, desbonyi.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dedica aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Vinga, doncs, continuem aquí a La Gran Vida quan són les 9:33 en directe a IB3 Ràdio. I si abans estàvem parlant d'aquest conflicte o aquest problema que hi ha entre metges i infermers, sobretot per aquest tema de si poden o no coordinar els centres de salut, ara parlam d'una figura clau dins la sanitat, i és que són les comares. Amb motiu de Dia Internacional de la Comare, es vol donar més visibilitat en el seu paper, que va molt més enllà d'un embaràs o un part. Parlam d'un acompanyament integral de la dona en el llarg de tota la seva vida, des de la salut sexual, menstrual, fins al... hem de dir que fins que arriba un moment d'abordar quin és el dolor que se pot patir, en aquest cas, a l'hora d'un part. Per això volem parlar amb un representant del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears.
Sí, parlarem amb Margalida Navarro i la veritat és que he de dir que la paraula comare ja és una paraula que sempre ja m'agrada. Ja en mallorquí sona bé, però, clar, molta gent se pensa que quan parlem de comares, que només parlem d'espart. No només parlem d'espart. Volen saber què és realment, quin és el seu paper dins el sistema sanitari. Margalida Navarro, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida, a 9:35. Primer de tot, què és una comare?
Bé, tots us heu dit que tradicionalment està relacionat sempre amb l'espart i l'embaràs, però el seu paper és molt més ampli. No? La comare és una infermera especialista i és especialista en salut sexual i reproductiva. I el que heu dit també, oferim una atenció integral, en prevenció, promoció i atenció de la salut de la dona al llarg de la seva vida durant tot el cicle vital. I, bueno, fem feina a hospitals, com bé sabeu, sempre a part de puerperi, però també fem molta feina en els centres de salut, tant de dins del centre de salut, passant consulta, com a les escoles, instituts... Bueno, acompanyem a la dona i a les famílies i en totes les seves etapes.
I en quin moment és clau la seva figura?
Múltiples moments. Tenim educació sexual, tant per infants com persones grans. Tots necessitem en qualsevol moment un acompanyament. Planificació familiar, superimportant, acompanyar la dona en el moment de decidir quan quedar-se embarassada, quines són les pressions que ha de... quines mesures ha de prendre antes de quedar-se embarassada. Anticoncepció, molt important també. Ara que la dona sigui conscient del mètode que li va millor en la seva parella si la té, si ella no en té... Bueno, que pugui triar i que pugui tenir tota la informació. Embaràs, part i postpart, lactància, com sabeu, superimportant, i ara les dones cada vegada amb més informació per donar pit, per continuar aquestes lactàncies cada vegada més llargues. Salut ginecològica, també, relacionat tot el que sigui amb les infeccions de transmissió sexual, amb problemes de salut pelvià, durant el climateri, també, la menopausa, tema bueno, que ha estat durant molts anys tabú, però que ara cada vegada també la dona demana més informació i vol ser més conscient d'aquella etapa. Atenció i prevenció de la violència de gènere, també superimportant, i a prevenció, bueno, el que han dit de sol pelvià, educació per la salut també, als centres de salut, escoles, instituts, i com ja sabut també, que tenim un nou cribatge d'un programa de càncer de cèrvix, i bueno, estem com una, la figura de referència continuada, no és puntual. sinó que tots els processos vitals de la dona són importants i en aquells moments són les comares les que donen la cara, no? I les que donen informació i acompanyament.
Ara tenim gent que mos escolta, van al cotxe o que berena i diu, això de climateri, què és el climateri?
Bé, el climateri és una etapa de la dona molt relacionada durant anys en la menarquia, que començam amb la primera regla, i anem evolucionant i arriba un moment que aquesta regla se'n va, passant la menopausa després d'un any sense regla, i el que necessitem és molta educació, molta normalització i recursos assistencials perquè aquesta dona pugui identificar aquells símptomes que estan relacionats amb la menopausa, i no és que estigui malalta, és que és un procés que he de seguir, no? I a més necessita aquesta informació per ser conscient. Aquest paper de la comare, pues, donar informació rigorosa, acompanyant aquestes etapes. Per això també volen sortir a les institucions, a associacions de dones, per donar aquesta informació. Perquè també els nins i nines puguin saber que tindran la regla i que és un procés i després bueno, arribaran altres etapes. De fet, en els centres de salut posarem un programa d'educació per la salut conjuntament amb els fisios per acompanyar en aquesta etapa d'esclimateri, no? I que això, sobretot, en grup de dones que estem passant per la mateixa fase, pues que entre totes ens puguem donar suport, entre totes puguem aportar informació de lo que ens passa, de lo que no ens passa, perquè potser per jo una cosa que és molt lleugera i que ho estic duent superbé, però una altra persona és algo terrible, no? I bueno, aquest suport entre iguals pues ajuda molt.
I jo me demano, clar, tots entenem això, no? Aquest paper vital de la comare, d'aquest acompanyament i de totes aquestes fases que tu mos comentes, que va molt més enllà de lo que tots entenem com a comare, però quin és el contacte directe que teniu, en aquest cas, amb les dones en els diferents centres de salut, per exemple? És a dir, directament cada comare està assignada a un centre de salut, no és així, és a dir, perquè potser una persona potser canvia de lloc, de residència, i va tenir el seu primer fill, per exemple, amb una comare. I clar, aquella confiança suposa amb aquella comare i canvia de lloc i n'hi ha una altra, no ho sé. És a dir, com és aquesta relació directa, en aquest cas, amb els pacients?
Sí, bé, com tu bé ho dius, aquesta relació de confiança és bàsica i ajuda molt, no?, tant a la dona com a la comare, no?, clar. Conèixer a la dona i tot això, pues, ja te dona... Pues, entra per la part i ja dius, jo ja te conec, jo ja sé a què vens, no? Dona molta confiança. Però sí que és vera que, bueno, a Balears la figura de la comare és molt important en els centres de salut. De fet, tenim quasi dues comares a tots els centres de salut, cosa que hi ha comunitats de resta del país que no passa, que ni siquiera hi ha una comare per centre de salut. Aquí, a Balears sí, a Mallorca, sobretot, ja t'he dit, tenim dues comares. La dona pot demanar cita en la comare lliurement, no necessita derivació de ningú professional, de ningú, només ha de cridar per telèfon InfoSalut i demanar cita a la comare. I a partir d'aquí, pues, amb aquesta cita comença un procés, no? Comença un procés de relació entre la comare i la usuària i de coneixement, no? De transmetre coneixements i de que la dona també te digui a tu el que passa. I a partir d'aquí, aquesta relació pues, depèn del que necessiti la dona. I després ja si és un embaràs, tots embaràs centre de salut, es part a l'hospital, superimportant també, intentant fer una continuïtat assistencial, o sigui que no sé com ara que vagin al centre de salut, que després vagi i vagi una comare també a l'hospital i després en el puerperi una altra comare.
Parlant de tot això, les comares tenen presència suficient dins el sistema sanitari o trobes que poden faltar recursos i professionals encara?
Bueno, com sempre falten recursos i ens falten moltes comares a dalt, no? com dèiem, a puestos que puguin que prendre decisions políticament, de protocols, de guies. Ens falten comares en aquests puestos, però bé, poc a poc. Som un col·lectiu petit, però molt fort, i tenim moltes ganes de fer moltes coses i, por supuesto, que falten recursos i allà estem.
Una de les feines interessants és l'abordatge del dolor amb teràpia neural. En què consisteix? Quin benefici es pot tenir i què és aquesta teràpia neural?
Sí, la teràpia neural és una tècnica que utilitzen els anestèsics locals en un punt específic del cos i bueno, el que fa és modular un poquet el sistema nerviós i reduir aquest mal. Per què ens serveix? Per mal que tenim durant la regla, per mal en el sol pèlvic, durant el postpart. A més, tenim una comare que és com a referent, no? En Ángela Maillo, que està fent feina i, bé, de fet, dimarts, les jornades del dia de la comare, ens presentarà la seva feina.
Mm-hmm. Marga, una darrera pregunta. Quin missatge enviaries? Perquè a veure que no parlam tant en com ara, parlam molt amb infermers, amb metges, però és que avui és el Dia Internacional de les Comares. Quin missatge enviaries perquè la gent entengui que la comara és imprescindible també?
Pues bueno, que la figura és clau per la salut de les dones al llarg de tota la vida, no només en el moment de part, que acompanyem, que escoltam, que cuidam, en etapes molt importants, que són claus durant la nostra vida i que marcaran com seran la nostra vida. I bueno, que treballant la salut sexual, reproductiva, emocional de manera integral. I bueno, posa una comara a la teva vida, això seria el missatge principal.
Sí.
No només les dones, també els homes, superimportants els homes, a nivell de sessions de prepart, de postpart, i que tota la família ha de conèixer-se com ara.
Molt bé. Idò, sí, posau una comares a vostra vida. M'ha encantat, això. Margalida Navarro, membre de la Comissió de Comares del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears de Coiba. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu, adéu.
Tres Ràdio, la gran vida. I de Tres Ràdio és participació.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol.
Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Idò, tenim en David Arraez ja dins l'estudi, Raül, i ja sabeu que a nosaltres ens agrada parlar bé, eh? Sempre, ens tensionem un poc. Ara és quan hem de parlar millor.
No, realment no. Realment no, perquè serram així com ens va bé. Però avui la història és demanar, no, fer preguntes.
L'art de fer preguntes.
Clar, és que s'ha de fer preguntes. Perdona, això és la nostra professió. S'ha de fer preguntes.
Molts pensaven que comunicar és saber parlar, però també hem de saber demanar.
Clar. David, bon dia.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Conferenciant. Sí. On has estat aquesta setmana? Sé que has estat de viatge, també, no?
O... No, esta setmana no m'he movido.
Com que és un Willy Fogg, ell va per tot.
Ja, no, i dues fotos que he vist no eren d'ara, no?
No, esta setmana estava aquí.
Has estat aquí.
Raro.
Sí,
sempre
està. Ja has fet la mateixa pregunta?
Molt bé.
David, nosaltres tenim art en fer preguntes.
Tenéis, hombre, sois periodistas y todo buen periodista tiene que saber hacer buenas preguntas. Es la base de todo.
El título bien, una otra cosa es que sirvas. Eso va así. Pero bé, això és contento.
Servís, jo crec que servís. A ver, no soy quizás la persona más indicada porque también soy del sector y para mí pues todos somos buenos, pero sí.
Bé, ja està, tenim un poc d'art.
Així com demanant les coses pot canviar completament una conversa. Això sí que és segur, eh?
Sí, totalmente. Además es que a menudo pensamos que comunicar bien casi siempre es hablar, explicar, argumentar, convencer, pero una parte muy importante de las conversaciones es siempre el hacer preguntas. Una buena pregunta puede abrir una conversación y una mala pregunta puede cerrarla por completo. Por lo tanto, tenemos que tener claro que pensar bien nos muestra como una persona curiosa. Si tú preguntas, la otra persona que tienes delante dice, ah, mira, está interesado. Y esto hace que automáticamente empecemos a caer bien a la gente. Mm. Tenemos que tener claro que la comunicación no es intuición, es entrenamiento. Y por lo tanto tendríamos que aprender a hacer buenas preguntas porque además es una de las habilidades en comunicación que menos se entrena, que menos se practica. Y lo importante, o por donde yo empezaría, es por qué preguntamos mal. Te voy a decir por qué preguntamos mal. La mayoría de las personas no hace preguntas para entender. Hace preguntas para confirmar lo que ya piensa. Y ahí ya...
O para chafardear.
O para chafardear. También, también.
Sí.
Raúl ahí ha puesto...
Claro.
La sirereta.
La sirereta, sí, correcto. ¿Por qué preguntamos mal? Lo primero, hacemos preguntas cerradas. Es decir, preguntas cuya respuesta es un monosílabo o algo muy breve. ¿Sí o no?
Ahí. Ya.
¿Te parece bien? Claro. ¿Sí o no? Esto no abre la conversación. Lo que hace es limitarla. De hecho... En periodismo, una de las cosas que tenemos muy claras son que tenemos que hacer preguntas abiertas siempre, porque la pregunta abierta es la que entabla la conversación. A menudo también hacemos preguntas que ya incluyen la respuesta. ¿No crees que sería mejor tal, 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 tal?
O un comentari, que desvies atenció i estàs donant la teva opinió... Realment no estàs demanant, estàs donant la teva opinió a veure si te confirmen això.
Exacto.
Que tu dius.
Exacto, pues ahí no estamos abriendo conversación. Eso no es una pregunta, eso en realidad es una afirmación encubierta y disfrazada de pregunta. Y luego están esas preguntas interrogatorio en las que empezamos a encadenar muchas preguntas sin escuchar al otro, claro. Sin darle tiempo a responder, y eso genera mucha presión. No genera conversación. Por lo tanto, tenemos que buscar ese momento, ese punto en el que hacemos esa pregunta abierta.
Jo crec que un bon entrenament per fer bones preguntes són els nins i les nines. Perquè si tu un nin o una nina li fas una pregunta que l'única resposta opció que li dones és que sigui sí o no, que és habitual, sí. El nin diuen sí, no, vale... no m'agrada. Clar, al final, és que quan has d'entrevistar un nino o una nina és complicadíssim, sí, perquè sí. T'expliqui coses.
Exacte. No, ara que ha dit en Raül, és que, clar, quan t'entrevistes per el Dia dels Reis, t'agrada que venguin els Reis?
Jo...
Molt. I quin és el rei que t'agrada més? Melchor. I per què Melchor?
Quinam. Jo t'ho dic per això, perquè clar, he fet no sé quant d'anys la retransmissió dels Reis d'aquesta
sí,
casa.
N'he fet a qualcuna.
I clar, era un poc com a... Com ho traïm, en això? Saps què t'ho vull dir?
Claro.
A part de sí o no, o en Baltasar o en Melcion... Vos pot contar qualque cosa més, per favor?
Exacte. Jo me recordo un nin...
És complicat, és complicat.
Aquesta teada, però a un nin li vaig haver de dir els caramels no se tornen, eh? Que hi ha gent enmig, i perquè me tornaven els caramels allò.
Os voy a dar un truquillo para los niños.
Venga, sí, así.
Cuando os diga, cuando le preguntéis, ¿y cuál es tu rey favorito? Y te dirá, Melchor. ¿Y quién crees que vendrá a tu casa? Y te dirá, Melchor. ¿Y si no viniera Melchor... ¿Qué harías?
Y si se pone a bromar.
Claro. Pero ahí le estás haciendo una pregunta que contrapone su pensamiento y le obliga a pensar una
clar.
Respuesta.
Jo els demanava, sobretot, que m'explicassin què era la jugueta que havien demanat, perquè no en tenia res. Vull dir, me deien, un Hyperman no sé què, Strange on no sé què.
Hyperman? És molt viejo, eh?
Ja m'entens, eh? No sé, un nom raro d'aquests, sí. O una cosa japonesa, sí. O xina, o jo què sé. Sí. I molt bé. I què és això, exactament? I t'expliquen una cosa que no té sentit, però és igual, el manco xerren.
Sí, exacte, ja
donava un pot de joc.
Ahí está, ahí está. Bueno, sigamos, ¿eh? Acabo de soltar una muletilla, por cierto.
Mem.
¿Qué hace una buena pregunta? ¿Cómo podemos conseguir hacer buenas preguntas para que la gente nos explique lo que queremos? Una buena pregunta tiene tres partes. Lo primero, es abierta, es decir, te invita a pensar y no a responder rápido. Invita a que la otra persona se explaye. Invita al diálogo, en realidad. Lo segundo, la pregunta debe ser lo suficientemente correcta para no juzgar. Es decir, no condicionar la respuesta. No responder a la pregunta nosotros por anticipado. No obligamos a cambiar el pensamiento del otro. Y la tercera parte que debe tener una pregunta es que nos obligue a escuchar después de preguntar. Porque si preguntamos y no escuchamos, en realidad esto es postureo. No estamos entrando en la conversación. Es muy importante. Preguntar sin escuchar no es comunicar, es simplemente hacer ruido. Después de preguntar, escuchemos. Hay un tipo de preguntas que yo utilizo a menudo y que son muy prácticas. Las preguntas abiertas, que ya hemos comentado, tipo, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas? me lo explicas, cuando a alguien le dices, oye, explícame esto, como decía ahora Raúl con los niños, explícame cómo es este juguete. Eso es fantástico, porque la otra persona que está interesada en ese tema, pues te va a dar todos los detalles que necessite.
I, per favor, no fas alguna pregunta que no té res a veure en si història. Tu m'estàs parlant, jo t'he dit, què tal, tu padre? Clar, saps? És que moltes vegades passa que m'estàs teant i m'estàs dient, no m'interessa el de
camatxarros,
anem a canviar i dissimul fent una pregunta per quedar bé.
Hay otro tipo de pregunta que funciona muy bien, que es la pregunta de profundidad. Una pregunta de profundidad es esa en la que le pedimos detalle a la persona. Por ejemplo, ¿qué es lo que más te preocupa de toda esta situación? Y ahí estamos obligando a esa persona a que se explaye, a que nos explique, a que nos cuente. Luego están las preguntas de aclaración, que son esas preguntas en las que obligamos a que nos cuenten todo lo que saben sobre un tema. ¿A qué te refieres exactamente? Y ahí, sobre el mismo tema, entramos en el detalle. Y luego hay unas preguntas que sirven precisamente para centrar el detalle. Y ya entras en la parte personal. ¿Qué sería lo más importante ahora para ti? Y de esta forma, pues estas preguntas no solo están informando, sino que están mejorando la conversación. El problema no es lo que decimos, sino cómo lo recibe la otra persona. Y una buena pregunta cambia completamente lo que nos están diciendo. Una buena pregunta puede cambiar por completo una conversación sin necesidad de que digamos mucho más. Y ahora alguien se estará preguntando.
Claro, tothom se va a preguntes quan escolta.
¿Cuándo pregunto en una conversación? ¿En qué momento debo preguntar? Porque hay momentos en los que merece la pena preguntar, pero hay momentos en los que merece la pena escuchar. Y una pregunta bien hecha vale más que cualquier explicación. En situaciones en las que hay tensión, en situaciones en las que no entendemos algo, y en situaciones en las que queremos abrir una conversación cerrada, como los ejemplos que poníamos antes de los niños, en esos momentos hay que preguntar, porque es inteligencia comunicativa. Yo preguntaba mucho en el colegio, no sé vosotros. Yo era el empollón de la clase. ¿Por qué?
Ah, no, yo no.
Yo siempre preguntaba.
Yo era de la ley, si amo mal m'escolta, de la ley del mínim esforç. Si vos estàs, mem, aprovat en un 5 i no un 5.
Ja, el meu TDA no... Vull dir, jo mirava per la finestra...
No, jo, jo ja entretenia.
I quan acabava la classe, me venia just saber on era.
No, jo ja entretenia. Jo ja xerrava, feia show, m'havien de criar l'atenció perquè en Raül xerra...
Clar, perquè clar, tu ja eres així.
Sí, jo ja era així. De fet, els mestres cridaven a mi mare, mem, és que en Raül entretén molta la gent, els distreu... Clar, jo ja feia entreteniment pur i dur des de nin.
Jo no, jo era que feia preguntes repel·lents, inadequades en aquell moment. És una cosa això, que sempre m'ha acompanyat.
Però, mestres m'estimaven molt, en realitat, perquè, clar, saps, en el fons s'ho passaven bé.
Perquè tenies bon cor.
Clar, en el fons s'ho passaven bé.
Tu tenies joguera.
Clar, me van fer copiar una vegada, mi carro me lo robaron 100 vegades, perquè vaig començar a cantar, mi carro me lo robaron, i a mi deies tu. Ara copiaràs, no t'agrada la cançó? I ara copiaràs 100 vegades, mi carro me lo robaron, jo, mi carro me lo robaron. Què trobes? Això avui ni ja no se deu poder fer, no està prohibit.
Esto está prohibido, sí, yo creo que hoy no podrías. En el colegio, fijaos en una cosa, los profesores que tienen alumnos que preguntan continuamente suelen verlos con mejores ojos. ¿Por qué? Porque cuando tú preguntas a alguien algo sobre su especialidad, en realidad estás demostrando interés.
Claro.
Y a todos nos encanta que nos hagan caso y muestren interés por lo que hacemos, tanto siendo adultos en el mundo profesional como en el colegio.
I sobretot també perquè fas que els altres que estan en el millor, que són més tímids o el que sigui, estan més connectats, perquè no hi ha un senyor que xerra tot el temps o una senyora que tot el temps xerra, sinó que hi ha un feedback, hi ha un comentari, tu ja escoltes i pot donar la teva opinió. Obris la resta de la classe.
Exacto. Vamos a preguntar siempre que podamos, porque comunicar bien no es solo hablar mejor, es preguntar mejor. Y quien hace buenas preguntas entiende mejor, conecta más y, sobre todo, habla menos. Porque no siempre tenemos que ser el que más hable.
Mira, hi ha un meló que jo vull obrir, que això mos donaria per una altra secció, que crec que pot ser interessant si t'ha pres bé, si li pres bé en Raül, que és què demanar en situacions complicades, en situacions incòmodes.
Calla.
Per exemple...
No demanis.
A un funeral. O un típic dinar d'aquest d'etiqueta o de brindis que ja has d'anar a un aconteixement que no coneixes a ningú. que no et coneixes ningú i hauràs de parlar amb gent que te sents incòmode perquè no els esteu rodol, no? Jo què sé, o quan te presenten una persona que, en sa que no tens res en comú. Situacions així, per exemple.
Es un buen tema, es un buen tema. Pero el de la semana que viene ya lo tengo.
Ah, bé. Jo, mira, hablando de preguntas, te diré una cosa, David. M'he fixat en una cosa. Tu sempre m'adues un ordenador amb ple de ferretines i
sí.
Amb volum, que dic jo. Però avui sí. Estàs com a modernitzant, no? Conta-m'ho.
Sí, sí.
Què és això que m'adues?
Un iPad.
Un iPad, però amb una funda preciosa, no?
Sí, azulita. Que sí. Podràs. Bueno, ara resultarà que no serà azul i serà lila o algo d'esto,
no,
però
com
no? Ser daltònico...
Excel.
Sí, sí. Traigo un iPad hoy porque es que me he mudado, vivo aquí cerca y ahora vengo andando.
Entonces,
voy ligerito.
Que bé, que bé, que bé. Jo vi de demanar...
En Raül volia saber què
havia passat. Volia saber què ha passat en l'ordenador.
Què ha passat aquí?
No, dic, potser jo... Perquè dic, l'hauríem de fer una ferretina de la gran vida ja, perquè li faltava una.
Ah, és veritat.
Però clar, ara ja, aquest sap greu, perquè quan no en té cap ara...
Bueno, però se las ponemos, no hi ha ningún problema.
David, m'ha encantat com m'has dit que no faràs el tema que jo t'he proposat, perquè ja en tens una altra, d'una manera súper elegante.
Claro.
Per un altre dia
està
sí.
Està apuntado el que has dicho. Sí, està apuntado ya en mi cabeza y lo haremos.
En el meu cap sonava bé.
La semana que viene es que me gustaría hablaros de comunicación oscura.
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 En Dana vius a les zones oscures, eh?
En
Dana vius.
Y lo vamos a dejar ahí porque así pues generamos ese interés. ¿Qué es eso de la comunicación? Ahora todo el mundo está buscando en Google comunicación oscura.
Comunicación
a ver
oscura. Vos has sortit animalada, ja ho sabem. Moltes gràcies, David, per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Ara ja venen els companys d'informatius, del butlletí horari. Nosaltres, Raül, tornem a les 10:04.
Exacte, amb el temps i moltes coses més. Ara tornem.